costos contempli la dimensió ambiental. I bueno, com que ens semblava que, mira, després de fer una presentació que jo crec que una cosa que ens ha transmès Freiburg és que han sigut capaços de generar com governança, no?, a l'entorn de propostes de sostenibilitat agosarades, i això vol dir concertar i vol dir també regular. Doncs, bueno, ens semblava que era molt oportú que l'Ignasi ens pogués parlar una mica de quines són algunes de les possibilitats, recursos que es poden posar en pràctica en aquest camp. Gràcies.
Gràcies, Sergi. Bé, en primer lloc volia agrair la invitació. La veritat és que aquestes hores i després de la presentació de Freiburg, bueno, està complicat despertar l'interès de l'audiència, i més amb un tema una mica àrid com el que em toca, que és el de la fiscalitat, el dels tributs, no? Però faré el que pugui, i el primer és una mica explicar-vos el que tinc previst exposar. Primer, una definició de què és la fiscalitat ambiental i de per què és una figura interessant. Després, les possibilitats a l'escala local, que ja us dic que no és l'escala a la qual hi ha més possibilitats, però és l'escala que principalment estem analitzant en el marc d'aquesta conferència. Heu vist com adreçar els temes de canvi climàtic des d'un punt de vista, doncs, comunicatiu, amb PAES, amb indicadors. Doncs ara veurem una altra via, que és la via de la fiscalitat, també per abordar les qüestions relacionades amb canvi climàtic. Jo parlaré de fiscalitat ambiental, no només parlaré de fiscalitat i canvi climàtic, tot i que la majoria de temes ambientals estan interrelacionats, i per tant, quan parlem de residus o quan parlem d'aigua, com ja hem vist, tot té una derivada també en quant a energia i emissions. Després, breument, parlaré d'algunes possibilitats que jo veig o que penso que s'haurien de reformar del marc estatal de la fiscalitat municipal, perquè l'escala o la regulació estatal que tenim avui dia realment no ajuda gaire, o no està en absolut concebuda des d'una òptica ambiental, sinó més aviat al contrari, i algunes conclusions finals. Bé, el primer que cal dir és que normalment quan ens enfrontem a problemes ambientals, la majoria d'ells cal adoptar una òptica pública per fer-los front amb certes garanties. És a dir, el medi ambient és un bé públic, per tant, normalment els agents privats interactuant en solitari per separat, doncs rarament condueixen a que aquest bé es gestioni adequadament, sinó més aviat al contrari, que se sobreexploti, no? D'una forma, per tant, el primer que cal dir és que cal una intervenció pública per adreçar els problemes de gestió ambiental. La intervenció pública pot prendre diferents formes. Estem acostumats als instruments més clàssics, doncs el que s'anomena la regulació, o instruments de mandat i control, que seria, doncs, els típics límits a les emissions, la prohibició de certs productes o certes pràctiques, la planificació, per exemple, urbanística o territorial. També un altre instrument d'intervenció pública és la forma com es gasten els diners públics, la compra verda, les inversions en infraestructures, subvencions de certes bones pràctiques. I llavors tenim una tercera gran pota del que són els instruments d'intervenció pública, que són els instruments econòmics. És a dir, incidir en el mercat per, d'alguna forma, podríem dir, a grans trets, alterant el preu o els preus relatius de les coses, no? Creant incentius per tal que els agents que actuen en el mercat tinguin un interès econòmic de canviar les seves pràctiques vers unes millors conductes ambientals. Dins dels instruments econòmics, instruments generadors d'incentiu, tenim els tributs ambientals, o els tributs ambientals, que inclouen els impostos i les taxes, principalment, que és el que d'avui parlarem, però no són únicament aquests instruments. Per exemple, a nivell, doncs, de contaminació de per CO2, que és el tema que principalment ens ocupa, doncs és molt rellevant el sistema europeu de permisos negociables, que també és un instrument econòmic, o a nivell de residus, per exemple, doncs també és un instrument econòmic els sistemes de dipòsit d'evolució i retorn, que garanteixen els nivells de reciclatge, per exemple, d'envasos, no? On hi ha altres, els sistemes de fiança, els sistemes de bonificació i penalització. Avui parlarem principalment d'impostos ambientals i parlarem gairebé en exclusiva de la seva aplicació a l'escala local. El que vull enfatitzar és que els instruments d'intervenció, perdó, els instruments econòmics i els impostos ambientals en particular són un més de la constel·lació d'instruments d'intervenció pública que tenim i que, per tant, no només els hem d'entendre com a complementaris de la resta, en particular dels instruments normatius de regulació, sinó que a més funcionaran millor si s'apliquen en complement a la resta d'instruments. No? D'altra banda, també hem de vigilar que l'aplicació del principi de qui contamina paga, que és la forma de portar a la pràctica doncs, aquests instruments, no pugui derivar o no derivi en que qui pot pagar pot contaminar. Per això justament això també és un argument addicional a utilitzar els instruments econòmics complementàriament a altres instruments, particularment els normatius, que impedeixin certes formes de contaminació, fins i tot que no puguin produir-se ni tan sols pagant per elles. No? La fiscalitat ambiental o fiscalitat ecològica té diversos objectius. Potser el principal, sens dubte des d'un punt de vista ambiental, és canviar comportaments, provocar canvis relatius en els preus per tal que els agents privats canviïn les seves conductes. N'hi ha un que té a veure amb un component més distributiu, que és a dir, si un agent ocasiona un problema ambiental, aquest problema ambiental implica uns costos pel conjunt de la societat, per tant és just que assumeixi aquests costos. No? És el primer que hi ha en aquesta llista, que és el d'internalització de costos. D'altra banda, també una altra característica dels impostos ambientals és que generen ingressos i que amb aquests ingressos es poden fer, van a les arques públiques i es poden fer polítiques que poden ser ambientals o, no, o poden no ser-ho. No? Però que aquest aspecte no és un aspecte, no perquè un impost generi ingressos i aquests ingressos es dediquin a polítiques ambientals, es considera ambiental. Per exemple, la famosa ecotaxa balear ni era una taxa, perquè no responia a aquesta definició legal, ni era ambiental, perquè no pretenia canviar cap conducta. L'únic és que generava uns ingressos que es dedicaven a despeses ambientals, però no respon a la definició d'impost ambiental. L'impost ambiental és aquell que persegueix canviar conductes i incentivar bones pràctiques ambientals. Bé, pel que fa a la fiscalitat ambiental, doncs es pot aplicar a diferents àmbits, no? Des de l'escala europea, on actualment no tenim pràcticament cap exemple que es pugui genuïnament considerar de fiscalitat ambiental pel conjunt de la Unió Europea. Segur que el fet que a nivell europeu es requereixi unanimitat per aprovar les qüestions fiscals impossibilita de facto pràcticament qualsevol avenç d'harmonització fiscal. Tenim molt pocs exemples a nivell estatal espanyol, sí que hi ha exemples i molts en altres països. A nivell estatal potser l'únic que val la pena destacar és l'impost de matriculació de vehicles, que es va reformar l'any 2007 i que sí que té una concepció més ambiental avui dia. A nivell regional tenim algunes experiències, per exemple a Catalunya val la pena destacar l'impost sobre l'abocament i la incineració de residus municipals o el cànon de l'aigua. I avui parlarem a l'àmbit local, quines són les possibilitats. No? El primer que cal dir és que la regulació, és a dir, com en pràcticament tot, tenim unes lleis que regulen el que es pot fer i el que no es pot fer. I a nivell d'impostos i taxes municipals està molt tipificat el que els ajuntaments poden fer i poden deixar de fer. Està tipificat amb una llei estatal, que és la Ley de Haciendas Locales, que és una llei de l'any 88 que ha anat patint algunes modificacions menors des d'aleshores. No? Per tant, diguéssim, aquesta llei realment ens impedeix fer moltes de les coses que potser des d'un punt de vista ambiental seria pertinent o seria, se'ns acudiria que podrien ser bones idees, no? Tanmateix, amb les possibilitats que deixa, doncs hi ha nombroses possibilitats d'acció i que a més normalment o no tenen cost pel municipi o suposen un baix cost o fins i tot poden suposar ingressos, no? I que per tant jo diria que en general aquestes possibilitats no han estat suficientment explorades, si bé sí que hi ha ajuntaments que han fet, no? Un esforç per incorporar per incorporar la fiscalitat com juntament amb altres eines de política ambiental que ja utilitzen, no? Podríem dir que han fet un esforç per ambientalitzar les seves ordenances fiscals. Les ordenances fiscals és el document mitjançant el qual cada any els ajuntaments aproven tots els seus tributs, tots els seus impostos, taxes, contribucions especials, preus públics, etc. Ara faré un repàs més o menys un a un de les principals possibilitats d'actuació que hi ha per part dels ajuntaments en matèria d'incorporar aspectes ambientals a les seves ordenances. En primer lloc, els impostos. Els impostos, la llei d'hisendes locals diu molt clarament quins són els impostos que els ajuntaments poden ficar, que són 5 i només 5. Inclús n'hi ha dos d'ells, que són l'IBI i l'impost de circulació, que són obligatoris, i dos que són voluntaris, és a dir, que els ajuntaments els poden posar o no els poden posar, si bé la majoria d'ells els posen, que són l'ICIO, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com la plusvàlua. Bé, doncs cadascun d'aquests, també la llei ens diu quines són les coses que els ajuntaments poden fer des d'un punt de vista ambiental, no? I per exemple, en l'IBI doncs, ja es permet la bonificació de fins a un 50% de la quota per habitatges amb aprofitament solar tèrmic. En el cas de l'IAE també hi ha algunes bonificacions permeses que tenen una connotació ambiental i això simplement els ajuntaments poden incorporar-ho a les seves ordenances. I diguéssim, ho han d'incorporar explícitament, si no, per defecte no aplica i encara doncs, hi ha força que no estan bonificant aquestes bones pràctiques com es podria, no? Un altre impost, que és de caràcter obligatori, com deia, és l'impost de circulació, que legalment es diu impost sobre vehicles de tracció mecànica. I aquí el que la llei dona marge és sobre una taula de tarifes bàsiques que hi ha per les diferents categories de vehicles, modular les quotes, no? És a dir, pots deixar aquesta taula tal com està, per defecte en la llei, o bé la pots arribar a multiplicar fins per dos els imports, no? Llavors, nosaltres el que recomanem als ajuntaments és que aquest impost se situï al nivell màxim, és a dir, particularment per turismes i motocicletes, pot ser que hi hagi algun tipus de vehicle que tingui menys sentit, perquè ens sembla que té més sentit gravar això que no altres coses, posats a gravar. I a més hi ha la possibilitat d'establir algunes bonificacions en funció del tipus de carburant i de motor. Un altre impost molt rellevant i que al meu criteri demana una reforma a crits, però que no crec que estigui pas a l'agenda, és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aquest és l'impost que els ajuntaments graven quan es fa una construcció en el municipi, una reforma o una nova urbanització, etc. No? Des d'un punt de vista ambiental, l'únic marge que ara hi ha en la llei és aquesta possible bonificació per aprofitament d'energia renovable, solar en aquest cas. Però aquí vull fer un incís perquè, com deia, aquest és un impost que jo crec que juntament amb altres, però explica el que deia abans, que realment actualment la configuració de les hisendes locals ha generat més aviat incentius bastant perversos des d'un punt de vista ambiental. Aquí he fet una gràfica que suma tres tipus d'ingressos, que són l'impost de construccions, l'impost de plusvàlua i l'alineació de terrenys, que vol dir quan els ajuntaments els ingressos que obtenen per la venda de terrenys, i veieu com diguéssim, tenim una foto aquí de l'abans i el després de la crisi, no? És a dir, com durant des del 2001 Fins al 2006 això va créixer de forma exponencial i des d'aleshores ençà, i us asseguro que des de 2008 la caiguda continua, doncs això ha anat en picat, no? Ha anat caient en picat. Aquí el que veiem són tres ingressos que van molt associats al fet constructiu. N'hi ha altres, perquè hi ha alguna taxa urbanística també, hi ha també ingressos derivats de convenis urbanístics, però lamentablement les informacions dels pressupostos dels quals disposem pel conjunt de municipis no està prou desagregat com per anar encara més al detall, no? Però sí que aquí el que es veu és que realment els ajuntaments, la seva configuració dels ingressos, té un pes molt fort als ingressos vinculats a la construcció. Això ja ho sabíem, o tothom ho deia més aviat, però ningú en la pujada, no? Abans de la caiguda, ningú veia, suposo, l'abisme cap al qual anàvem, no? Avui, lògicament, les finances municipals pateixen una pressió fortíssima i és una de les escales administratives doncs, que està sentint d'una manera més forta la crisi. No és l'única causa aquesta, també han caigut les aportacions d'altres administracions que són molt importants i altres elements que ho ajuden a explicar, però sens dubte la forta dependència dels ingressos urbanístics és una de les causes que explica el forat actual. Perquè a més, fixeu-vos que aquests són ingressos, en general, estic simplificant una mica, però aquests són ingressos que bàsicament es generen quan una obra nova, sobretot, perquè són les més noves, quan desenvolupes una gran àrea, quan obtens més ingressos, són ingressos que generen al moment de que aquesta obra tingui lloc, o fins i tot en alguns casos abans. Però després, clar, les cases estan allà i allà s'han de prestar uns serveis. Un servei d'aigua, d'enllumenat, de transport públic, de policia, de neteja viària, de recollida de residus, etcètera, etcètera. Aquesta època en la qual veiem aquesta forta pujada en aquest tipus d'ingressos va coincidir en que el tipus d'urbanisme que el mercat demanava i que els ajuntaments diguéssim, beneïen era un urbanisme de caràcter principalment de baixa densitat, on, com us podeu imaginar, i això també ho sabíem i vam fer recentment un estudi o fa uns quants anys ja, que ho intentàvem quantificar, aquest tipus d'urbanisme, efectes de cost dels serveis públics, també és molt més costós. No és el mateix prestar un servei d'enllumenat a un carrer dens, compacte, vertical, que en urbanitzacions d'una densitat molt menor, i el mateix per la neteja dels serveis de neteja viària, manteniment de carrers, etcètera, etcètera. Per tant, ens trobem en un moment que els ajuntaments estan ingressant en el present per uns nous desenvolupaments urbans que en el futur diguéssim, implicaven uns costos més alts dels que fins aleshores es venien prestant, no? Fins al punt que en molts casos es va, alguns i no pocs ajuntaments, aquests ingressos que des d'un punt de vista econòmic tenen clarament la naturalesa d'ingrés extraordinari, perquè quan tu cobres un ingrés per una nova urbanització, doncs aquest ingrés el cobres una vegada, no el cobres anualment, o quan vens un terreny, aquest terreny el vens una vegada, no el vens anualment, aquests recursos extraordinaris es feien servir per pagar despeses ordinàries, manteniment de serveis com aquests que mencionava. No? Clar, això és una definició de finances insostenibles, no? I és una mica el que estem, on ens trobem ara, no? És a dir, ara ja no hi ha aquests ingressos extraordinaris i en canvi tenim una sèrie de costos als que cal fer front de manera ordinària, no? Doncs resulta que aquests ingressos que, com us dic, tenen una naturalesa extraordinària, legalment es cataloguen com a ingressos ordinaris. Clar, això realment demana a crits, com deia, un canvi, no? en la legislació estatal que ho regula. Però com sembla que no està pas a l'agenda. Bé, canviem de tema, entrem en el capítol de les taxes. Les taxes són aquells tributs que els ajuntaments cobren per prestar un servei. A diferència dels impostos, que no van associats, el seu pagament no va associat a rebre cap servei concret, les taxes sí, hi ha taxes tot i que hi ha dos tipus de taxes, les taxes vinculades a la prestació d'un servei, com podria ser la taxa d'escombraries, i les taxes per la utilització privativa o especial del domini públic. És a dir, quan tu et beneficies d'utilitzar la via pública, per exemple, aparcant el cotxe en una zona blava, també el tribut que l'Ajuntament et cobra legalment és una taxa. Taxes, podríem dir que les taxes es divideixen principalment en dues grans famílies, les vinculades a serveis i les vinculades a ocupació del domini públic. Bé, les taxes de residus realment són una de les que des d'un punt de vista ambiental és més rellevant que en parlem, perquè primera, està molt extès entre els ajuntaments, quasi tots en tenen. Cal dir que totes les taxes són d'establiment voluntari pels ajuntaments, però com és lògic, per la salut de les finances, doncs els ajuntaments les usen amb molta freqüència. Doncs, com deia, tots els ajuntaments o pràcticament en tenen, hi ha poques excepcions a Catalunya, Barcelona, l'Hospitalet i algun altre. I a més, és una de les taxes que més recapta, perquè el servei d'escombraries, en general, després de l'enllumenat, acostuma a ser la despesa més important dels serveis municipals. Per tant, això li dona una doble rellevància des d'un punt de vista econòmic. No? Bé, tradicionalment, a Catalunya el que ha predominat en les taxes domèstiques, d'escombraries domiciliàries, és una tarifa plana, no? Vull dir, tothom paga el mateix, totes les famílies paguen igual, amb independència de qualsevol altre criteri. Això és el més habitual. Tanmateix, hi ha ajuntaments que tenen altres fórmules, pagar en funció de la superfície, pagar en funció del consum d'aigua, com es fa a l'àrea metropolitana, pagar en funció del número de persones empadronades, etc. Cadascuna d'aquestes possibilitats té pros i contres, però en el sentit de que alguns són més justos des del punt de vista de la renda, de que alguns d'aquests paràmetres correlacionen millor amb la generació de residus que altres, etc. Però en tots els casos, facis el que tu facis des d'un punt de vista de la generació de residus, recicles més, recicles menys, facis més residus en facis menys, el que pagues és el mateix, és independent, no? Hi ha encara una altra opció, com us deia, que és no establir taxa, hi ha alguns casos a Catalunya, però això no és massa sostenible econòmicament. Primera, perquè la despesa d'escombraries, com deia, és molt alta, però és que a part és una despesa que amb els últims anys, bastants anys, i crec que clarament es pot afirmar que en el futur continuarà sent creixent. Cada vegada és una despesa que va a més. Per què? Perquè la legislació cada vegada ens exigeix més, els tractaments finalistes, abocadors i incineradores, cada vegada tendiran a ser més gravats amb impostos autonòmics o estatals. Per tant, una mica la tendència és aquesta. Abans de plantejar-vos alternatives més satisfactòries des d'un punt de vista ambiental, us faig un resum. Faig un resum d'un estudi que vam fer recentment, l'any passat, però fa tot just una o dues setmanes que l'Agència de Residus l'ha penjat a la seva web, que és la situació de les taxes d'escombraries a Catalunya. Fins ara teníem percepcions del que passava a Catalunya en matèria de taxes de residus, però no hi havia una foto, no?, del que és el que passava. Ara tenim una foto i algunes de les principals conclusions són aquestes. Valor mig de les taxes l'any 2010 al voltant de 75 euros per llar i any. Les taxes no cobreixen el cost del servei en general, però si els nostres números van ser correctes, cobreixen un percentatge bastant alt. Les taxes comercials són normalment més sofisticades, més complexes que les domiciliàries. En fi, una sèrie d'aspectes que podeu aprofundir en aquest estudi si teniu interès. No? Ara bé, quines opcions hi ha per fer això més ambiental, no? més incentivador? Doncs a veure, realment l'únic que seria satisfactori és si poguéssim arribar a fer pagar a cada llar o a cada activitat comercial en funció de la generació real, no? És a dir, si tu fas tants quilos o tants litres, pagues pel que fas. No? Quan nosaltres ens anem a comprar ens anem al forn i demanem, no diem volem pa, no? Una barra o dues, i te'n cobren una, te'n cobren dues. No? Amb les escombraries això no passa, no? Vull dir, és barra lliure, facis el que facis, pagues el mateix. No? Realment, si poguéssim arribar a pagar en funció dels quilos o els litres, això seria l'ideal i a més tindríem un incentiu clar per estimular la reducció de la generació i el seu reciclatge. No? Però, lògicament, fa falta un comptador i us asseguro que si realment fos fàcil comptar els residus, ja no estaríem parlant d'això, perquè ningú s'hauria plantejat qualsevol altra opció, no? Bé, realment aquests comptadors es poden arribar a crear, com ara veurem, i és el que s'anomenen sistemes de pagament per generació. A Catalunya i a Espanya, doncs, això encara està molt poc estès. De fet, ara mateix a Catalunya només hi ha 3 municipis amb sistemes de pagament per generació, a les Illes Balears n'hi ha un altre, i ja està. I per residu domiciliari, pel residu comercial hi ha alguna coseta més. Com funcionen aquests sistemes de pagament per generació? Doncs hi ha diferents tipus, no? Hi ha una opció que és pagar en funció del volum, que és el més estès, i una altra que és pagar en funció del pes, no? Primera opció, pagament per bossa. Aquest sistema consisteix en que l'Ajuntament només recull un tipus de bosses d'escombraries estandarditzades. Si no entregues els residus amb aquesta bossa no se't recullen, i és al comprar aquesta bossa que tu pagues la taxa. Aquesta bossa, en lloc de valdre el seu preu de cost, que poden ser 2 cèntims d'euro, doncs val mig euro, un euro, 2 euros, i així és com tu pagues la taxa d'escombraries o una part de la taxa d'escombraries, no? Com us podeu imaginar, aquest sistema no es basa en una recollida en contenidors, on tothom podria posar el que volgués, no es basa en un sistema de recollida porta a porta. Sistemes de recollida porta a porta són sistemes que, essencialment, el que fa l'Ajuntament és definir un calendari en el qual cada dia es recull una fracció dels residus diferents. Per norma general, 3 dies la fracció orgànica, 2 dies els envasos, 1 dia el paper i un dia, només un dia, el rebuig. Com us podeu imaginar, amb aquests sistemes s'assoleixen nivells de recuperació molt i molt alts, de l'ordre del 70-80%. Penseu que ara de mitjana a Catalunya estem ratllant el 40%. I la raó és perquè, a diferència del que passa ara, on reciclar és el que és quasi heroic i difícil, no? Amb el sistema de recollida porta a porta, el qui recicla és el qui no té problemes i el qui no recicla és el qui els té, perquè s'ha de quedar tots els residus a casa fins que li recollen un únic dia per setmana els residus barrejats, no? O residus no reciclables. Per tant, els nivells de reciclatge es disparen. Bé, doncs aquests sistemes de recollida porta a porta majoritàriament són els que possibiliten també sistemes de pagament per bossa. Un altre sistema molt estès és el que es diu pagament per cubell, que el que vol dir és que cada llar té assignat un cubell i aquests cubells, per lo general, els sistemes que es fan servir més són que aquest cubell té un xip que cada vegada que el camió d'escombraries el buida o que l'operari que recull les escombraries el buida, computa el número de buidats, o sigui, al cap de l'any computes el número de buidats que s'han efectuat i pagues en proporció, no? Aquí tenim una foto d'un sistema més sofisticat al nord d'Itàlia que es basa en pagament per volum sense recollida porta a porta, que el que veieu són uns contenidors amb un dispositiu volumètric, amb una enclusa, que el que fas és que cada vegada que obres aquest dispositiu per posar les teves escombraries en aquest volum màxim habilitat, pagues també pel nombre d'usos que en fas, no? Després hi ha els sistemes de pagament per pes, que el que es basen també normalment és en l'ús de cubells, però en aquest cas, en lloc de computar el nombre de buidats, el sistema d'escombraries, el camió, el que fa és directament pesar el cubell, no? I per tant et pagues en funció del pes de residus que portes al sistema. I aquí també unes fotos d'uns contenidors, en aquest cas a Holanda, que es basen també, són contenidors que tenen sistemes d'autopesatge, que amb la targeta magnètica vas, obres el contenidor, et pesa el residu que has abocat, no? Jo crec que a Catalunya el que en veurem en el futur, no sé si molt immediat o menys, és que en paral·lel a la forta implantació que estan tenint els sistemes de recollida porta a porta, que van començar a aplicar-se per primera vegada l'any 2000, però que avui dia ja hi ha més de 100 municipis a Catalunya amb aquests models, doncs en paral·lel a aquesta implantació seguiran els sistemes de pagament per generació, presumiblement sistemes de pagament per bossa, sistemes de pagament per cubell, no sistemes basats en contenidors. Bé, sí, digues. Ah, sí, sí, aquest és, no es fa servir gaire. Aquí la idea era que és un estadi anterior del sistema de pagament per cubell, no? Ara he dit, normalment aquests sistemes van amb un xip, ja sigui per llegir-lo el número de buidades o per pesar-lo. Abans, clar, això tecnològicament és complex, i abans el que es feia és que cada vegada que treies el cubell al carrer havies d'adherir un adhesiu que havies prepagat. És a dir, cada adhesiu podia costar doncs, també mig euro, un euro, en fi, i llavors si el contenidor no tenia aquest adhesiu no era recollit. Però això jo crec que va quedant en desús perquè clar, és molt més pràctic aquests sistemes amb xip que cada vegada que buides doncs, el llegeix. No? Bé, els resultats dels sistemes de pagament per generació depenen molt del punt de partida perquè lògicament els increments relatius doncs, depèn d'on estàs, del punt on estàs seran més o menys, però el que estem observant sistemàticament és que hi ha increments en la recollida selectiva, hi ha indicis i resultats en matèria de prevenció de residus, però també és molt important dir que el que marca la diferència no és el sistema de pagament per generació, sinó la recollida porta a porta. No? La recollida porta a porta és el que et fa passar del 20, 30, 35% de recollida selectiva al 70, 80 o fins i tot més, a més sense transició. No? És a dir, el dia que implantes fas el salt, no hi ha un període de dies o de mesos de transició, sinó que és automàtic per poc bé que ho facis. No? Llavors això doncs, reforça no? el sistema de porta a porta, és reforçat i a més hi ha una assignació lògicament molt més justa de qui suporta els costos del sistema de gestió de residus. No? Crec que els residus comercials també és prometedor l'aplicació de sistema de pagament per generació en els residus comercials perquè són residus més fàcilment identificables. La llei actualment ja no obliga, però convida que els ajuntaments donin un tractament separat als residus comercials. En fi, és una opció que veurem també en el futur. Penso que hi ha alguns exemples a Canet de Mar, a Barcelona, que s'està aplicant el concepte de pagament per generació només als residus comercials. Si no apliquem pagament per generació, les opcions d'introduir criteris ambientals a la taxa d'escombraries es queden limitades a les bonificacions, no? És a dir, petits descomptes per bones pràctiques. No? Ja trobem exemples a Catalunya doncs, de municipis que bonifiquen aquelles llars que tenen instal·lats compostadors casolans, aquells ciutadans que fan un ús recurrent de la deixalleria, aquells comerços que adopten certes bones pràctiques, etc. Tenim realment força exemples de bonificacions d'aquest tipus en marxa. Però clar, aquestes bonificacions impliquen per lo general un cost pels ajuntaments. Si bé és cert que també pots incorporar el cost d'aquestes bonificacions com un cost del servei d'escombraries, és a dir, pots dir, bueno, jo vull recaptar tant, no? Per tant, calcules ja a priori quantes bonificacions esperes donar i per tant, si fas bé les estimacions, pots assolir la mateixa recaptació que desitjaries fins i tot donant bonificacions, no? És a dir, fent que el cost de les bonificacions no el suporti el pressupost municipal, sinó la resta de contribuents de la taxa. No? Un altre àmbit rellevant és el de les tarifes de l'aigua. La directiva ja té 10 anys, la directiva europea, que ens convida o ens obliga a repercutir els costos íntegres del cicle de l'aigua als seus usuaris, i penso que encara estem lluny de que aquest principi es compleixi. I les tarifes de l'aigua són relativament complexes de fer una cosa una mica decent perquè tenim diferents criteris que se'ls ha de donar compliment idealment de forma simultània. No? Clar, l'aigua és un bé bàsic i per tant hem d'assegurar-nos que els subministraments diguéssim molt bàsics i fonamentals per a la vida siguin o bé gratuïts o bé molt assequibles. No? Per tant, això segurament no ho aconseguiríem amb una taxa proporcional al consum, sense més, perquè bueno, faria que paguessin tant per igual els consums moderats que els consums alts, no? En termes de mesurat per litre. Per tant, això que suggereix són tarifes marginalment creixents, és a dir, que els consums més alts, més suntuosos, paguin més que els més bàsics. No? Però clar, creixents però mesurats per càpita, perquè si no, doncs no, vull dir, no faríem bé els números. No? I clar, la que volem mesurar per càpita vol dir que necessitem informació fiable de qui viu en la llar. I us asseguro que molts ajuntaments no es creuen els seus padrons municipals, no els hi donen credibilitat, no? Perquè no els tenen prou actualitzats, perquè hi ha gent que es dona d'alta però que no es dona de baixa, en fi. D'altra banda tenim uns costos fixes que l'Ajuntament té tendència a voler recuperar mitjançant una tarifa fixa, perquè així és la forma d'evitar riscos. Però clar, si posem una tarifa fixa massa alta, aleshores la variable és molt baixa, que és el que passa avui a la majoria de ciutats. Si vosaltres, no sé el cas de Girona, però a la majoria de llocs, si vosaltres mireu la tarifa d'aigua, la part que realment depèn del consum, la factura d'aigua, vull dir, la part que realment depèn del consum és molt baixa, no? I llavors els incentius són pocs per estalviar. Si no posem part fixa, els habitatges buits, que on no hi ha pràcticament consum d'aigua, no tributarien gens, i això tampoc no ho volem perquè ens ocasionen uns costos. Per tant, al final, bueno, idealment caldria establir tarifes marginalment creixents per càpita, però amb un tram fix, però un tram fix que fos absorbible. Absorbible què vol dir? Absorbible vol dir que dona dret a un cert consum bàsic, de manera que el qui consumeix aigua no percep aquest tram com a fix, però qui no consumeix aigua sí que el percep com a fix. Però clar, això a la pràctica a vegades no es pot fer perquè el padró no és prou creïble, perquè l'Ajuntament no vol assumir els riscos que implica baixar el component fix de la ordenança, etc. No? Però bueno, aquest seria una mica el que idealment proposaríem que es fes. No? També una altra taxa rellevant des del punt de vista ambiental són les taxes per aparcar a la via pública, no? És a dir, les zones blaves, zones verdes, etc. Aquí jo sé que no és molt popular, però des d'un punt de vista ambiental crec que el cotxe s'ha de gravar el més possible, i per tant crec que aparcar la via pública suposa un ús privatiu de la mateixa. Per tant, jo crec que cal avançar cap a la universalització del pagament per aparcar. En ciutats com Barcelona una mica ja ho estan fent significativament. No? Ara bé, té sentit, per exemple, distingir entre residents i no residents. No? Una mica l'esquema zona verda, zona blava de Barcelona crec que és bastant interessant, perquè el resident té bastant incentiu per deixar el cotxe quiet, perquè l'aparcament a la seva zona és molt més barat. En canvi, si el mou, sap que haurà de pagar les zones blaves. No? També cal tenir present la relació possible, el possible ús de la relació entre la quota i el temps d'aparcament, per si volem incidir més o menys sobre la rotació a l'hora d'aparcar els vehicles. No? I òbviament cal tenir present la possibilitat d'aplicar beneficis fiscals per certs col·lectius, lògicament col·lectius com ara ciutadans amb mobilitat reduïda, però també des d'un punt de vista ambiental, per exemple, doncs, cotxes amb sistemes de car sharing o així també podrien beneficiar-se de bonificacions en aquestes taxes. Una altra idea que encara Espanya no té aplicació, però sí en altres països, i a Catalunya i en alguna altra comunitat autònoma hi ha hagut debats sobre la idoneïtat d'aplicar alguna cosa així, però de moment no han passat de debats bastant preliminars, diria que no hi ha hagut plantejaments seriosos, és el que seria pagar per circular, no? És a dir, el que es coneix com road pricing, que admet també moltes modalitats, des de sistemes de peatge públics d'entrada, com podria ser el toll rings que hi ha a Trondheim o a Oslo, a Noruega, o el més conegut, més recent, però més conegut, que el sistema de Londres, no? Que tot el que és la zona central de la ciutat, el que és crec que més o menys coincideix amb la zona 1 del metro, doncs hi ha una tarifa d'entrada que primer va començar sent de 5 lliures per dia, després va passar a 8 i crec que ara ja està fins i tot més amunt. O hi ha fins i tot sistemes més sofisticats com el que tenen a Singapur, que depèn de la zona on accedeixis, de l'hora del dia a la que accedeixis, etc., doncs pagues en conseqüència, no? I clar, el cas de Singapur és molt extrem perquè és una ciutat-estat hiperdensificada que d'alguna forma havien d'aplicar això sí o sí per subsistir, però dona una idea de les opcions que hi ha. No? Després, òbviament, a nivell local, també tota la qüestió de la tarificació del transport públic dona molt joc, també, això ja és més conegut, diferents tipus d'abonaments, integració tarifària, etc. I sense entrar-hi, però sí que dir que hi ha altres opcions també, no? de menor abast, com ara les taxes de clavegram, que també podem intentar tenir en compte la contaminació dels abocaments, com per exemple el cas de Saragossa és bastant interessant, els aparcaments públics, o altres taxes de menor potser abast, com les taxes per la comprovació de soroll, pel control de les activitats, taxes per llicències urbanístiques, amb totes elles, amb major o menor intensitat, el component ambiental es pot mirar com incorporar. No? I això amb una anàlisi de quines són les possibilitats d'ambientalitzar les ordenances fiscals, doncs aquest tipus de coses es miren. No? Així, a nivell general, com a criteris a tenir en compte a l'hora d'ambientalitzar les ordenances, primer, l'establiment o no d'un tribut, lògicament el component ambiental no és el principal a considerar. Quan tu decideixes si vols posar una taxa d'escombraries o no, doncs els principals arguments no són ambientals, però també són aspectes a tenir en compte. Després, l'elecció de la base imposable, és a dir, l'element que tu graves, quan la base imposable pot ser un element vinculat a l'ús d'un recurs, com pot ser el consum d'aigua, com pot ser la generació de residus, doncs si es pot fer servir serà el millor des d'un punt de vista ambiental. La definició de les quotes, és a dir, dels imports, de les tarifes, aquí és on normalment hi ha més joc. I un altre element que dona bastant joc és l'aplicació dels beneficis fiscals. No? Després, un altre element important, singularment en l'àmbit municipal, és que perquè els incentius funcionin, realment el ciutadà ha de saber que existeixen, si no, no pot respondre a ells. No? Hi ha alguns casos que la publicitat ve implícita, és a dir, quan tu apliques un sistema de pagament per bossa, com el que explicava abans, clar, canvies el sistema de recollida de residus i tots els ciutadans, ja fas la campanya pertinent, però és que tots els ciutadans s'assabenten perquè és que si no, no se'ls recull les escombraries. No? Per tant, aquest incentiu no requereix massa més publicitat, perquè ja l'Ajuntament s'ocuparà de fer-la perquè li interessa, però no... Però en canvi, altres, si tu fas un benefici fiscal per bonificar la taxa d'escombraries en funció del nombre de visites que fas a la deixalleria. Clar, el ciutadà no té per hàbit llegir les ordenances fiscals, francament. Llavors, o fas una publicitat explícita d'aquest element, igual que les bonificacions per als aprofitaments d'energies renovables en l'IBI o en l'IFIO, o fas una campanya o comunicació adreçada a certs col·lectius per donar a conèixer aquestes bonificacions o no seran efectives. No? I d'altra banda, també una cosa que cal dir és que normalment aquests beneficis fiscals no acaben sent imports molt alts, per tant, si la càrrega burocràtica administrativa associada a la seva sol·licitud és massa elevada, els ajuntaments no, els beneficiaris potencials no la sol·licitaran. Si jo m'haig de salviar 10 euros per anar fruit d'anar a la xilleria, però m'implica doncs, burocràticament massa feina, doncs possiblement passi, no? Com vaig a temps? Val. Bé, passaré molt ràpid sobre això perquè potser és el tema que s'escapa una mica més de la presentació d'avui. Simplement dir-vos que a nivell de, com us deia, les possibilitats dels ajuntaments estan molt condicionades per la llei estatal sobre hisendes locals. No? I coses que se'ns podrien ocórrer, com per exemple que l'IBI doncs, tingués en compte la certificació energètica dels edificis o que la taxa d'escombraries no sé què, no? Doncs ens serveixi per finançar no sé quin aspecte. Doncs no els podríem articular legalment perquè la llei no ho permet. No? Com heu vist, hi ha forces possibilitats, però les possibilitats, les portes que estan tancades també són moltes. No? Llavors, crec que hi ha, realment que hi ha força coses que la llei d'hisendes locals podria modificar per tal de donar més opcions als municipis. No? Aquí us plantejo algunes, força d'elles estan desenvolupades amb una proposició de llei de fiscalitat ambiental que van presentar els principals grups ecologistes espanyols al Congrés dels Diputats, que vam redactar per ells fa qüestió de dos anys o tres, i allà, si teniu interès, està més desenvolupat. No? Però, per exemple, doncs, reformar l'impost de circulació d'una forma anàloga a com es va reformar l'impost de matriculació, és a dir, que les quotes depenguin de no del cubicatge dels vehicles, sinó de les emissions de CO2 dels vehicles. No? O que l'IBI pugui tenir, incorporar en els seus criteris de definició de les quotes, la certificació energètica. O, per exemple, una de les coses que crec que exigeix una reforma més perentòria és tot el vinculat amb el finançament lligat a l'urbanisme. No? És a dir, actualment l'ICIO i l'impost de plusvàlues són considerats ingressos corrents. I val un ICIO que ingressis per quan jo reformo la façana, que és una activitat de restauració i que per tant més o menys cal entendre que podré fer recurrentment, pot ser considerat, té naturalesa recurrent, ordinària, i pot ser considerat com a tal. Però quan un ajuntament urbanitza territori de nova ocupació per primer cop, i per tant que no podrà tornar a urbanitzar per primer cop mai més, això no té cap, però sota cap concepte, una naturalesa d'ingrés ordinari, i per tant hauria de tenir les mateixes restriccions en els pressupostos municipals que els ingressos de naturalesa extraordinària, que vol dir que només te'ls pots gastar en certes coses també extraordinàries, no en pagar personal o despeses corrents. No? Això és l'ABC de les finances, diguéssim, i en canvi no està ben regulada les hisendes locals. Podríem dir que d'alguna forma els ajuntaments han anat pagant, alguns, doncs, tampoc es tracta de generalitzar, però han anat pagant despeses ordinàries venent-se el patrimoni, no? És a dir, venent-se o patejant-se, entre cometes, no? Perquè no sempre es tracta de vendre, sinó de aprofitar un ingrés que només el tindràs una vegada i que, per tant, vull dir, si t'optes una perspectiva de més llarg plaç no hauries de comptar amb ell. No? També un altre tema rellevant, que és que això és de gran calat, però fins a quin punt és just que un ajuntament s'apropiï dels forts ingressos que es deriven de l'activitat urbanística en el seu territori, mentre l'Ajuntament del costat, que opta per preservar el territori, d'aquests ingressos no en veurà cap. No? Clar, això és de gran allò, de torpedo de profunditat, perquè voldria dir que bueno, que possiblement algun dels impostos vinculats a la urbanització no han d'anar a la caixa municipal, han d'anar a una altra caixa i s'han de compartir entre el que urbanitza i el que no urbanitza. Si no hi ha un ingrés, com és evident, i només fa falta donar un tomb pel territori, hi ha un interès molt fort dels ajuntaments en urbanitzar i no en preservar, perquè una cosa dona calés i l'altra no en dona. No? Bé, la intervenció pública és fonamental per avançar cap a la solució dels problemes ambientals, i aquesta es pot donar a diferents escales. Avui hem parlat de l'escala local. Dintre de la intervenció pública hi ha diferents instruments, singularment regulació, despesa pública, comunicació i incentius econòmics. Per tant, aquests instruments han de formar part del paquet de polítiques, no els podem deixar de banda, com d'alguna forma ha passat força fins ara en l'àmbit ambiental, perquè és que a més són instruments que són efectius per canviar conductes. Tots responem a la butxaca, diguéssim. No? Vull dir, i a més és que és lògic que si nosaltres estem dient-li a un ciutadà recicla, consumeix menys energia, gasta menys aigua, doncs el discurs econòmic ha de ser coherent amb aquest. No li podem dir recicla i que et costi igual reciclar que no reciclar, o gasta menys energia i que, diguéssim, no pot ser que l'economia estigui donant senyals contràries a la resta de polítiques. Al contrari, ha de han de donar les mateixes senyals, no? Si hem de fer unes polítiques coherents. Bé, a tenor del que ha passat en altres països, cal pensar que progressivament els instruments econòmics aniran guanyant importància. Per tant, crec que és bo que comencem a avançar en aquesta línia. I això val tant a nivell local com a nivell regional com estatal. Ni Espanya ni Catalunya han destacat en aquesta matèria amb molt poques excepcions. I per tant, com dic, és un tema que sembla que anirà agafant importància, per tant ens hem d'anar donant pas en aquesta direcció. És important dir que l'aplicació d'instruments de fiscalitat ambiental no vol dir gravar més, vol dir gravar diferent, no? Una cosa és quan volem recaptar i una altra diferent és com ho recaptem. Instruments de fiscalitat ambiental poden implicar cobrar més, cobrar menys o cobrar igual, i sovint són dues decisions independents. Si hi ha un mandat de que volem una reforma ambiental però volem que la recaptació no s'alteri, doncs ja fas unes polítiques perquè el resultat sigui finalment aquest. Ja vol dir que el fruit d'unes reformes uns impostos ingressaran menys i uns altres més, o viceversa, o complementàriament que un mateix impost el modularàs per tal que uns usuaris paguin més, els que contaminen més i els que menys, i al final els ingressos s'equiparin, no? Per tant, és molt important discriminar les dues, el com i el quan, no? És a dir, com recaptar és una cosa, quan recaptar és una altra. Bé, malgrat el marc d'actuació està limitat a nivell estatal i com deia, doncs hi ha algunes reformes que realment serien necessàries d'adoptar, els ens locals tenen nombroses possibilitats que a més tenen un encaix fàcil en la gestió. Anualment els ajuntaments aproven les ordenances fiscals i per tant en aquesta via introduir mesures pot ser fàcil i normalment són instruments barats d'aplicar i de gestionar. Hem vist alguns àmbits com ara residus aigua o renovables, transport públic, que són els que sembla que en general presenten més possibilitats interessants d'actuar, i ajuntaments més que tenen més singularitat, com grans zones no urbanitzables o grans zones protegides que poden tenir altres figures rellevants també, però per lo general aquests àmbits són els més rellevants. I també dic que en el moment actual, em refereixo de profunda crisi de les finances locals, potser tendim a veure que sí, home, ara a més, amb els problemes que tenim, a més hem de parlar de medi ambient, doncs jo més aviat ho veuria com una oportunitat, no? Les hisendes locals exigeixen una reforma, exigeixen, fins i tot si el marc legal no canvia, solucions diferents a nivell local, i per tant algunes de les coses que aquí hem vist doncs, diria que representen oportunitats perquè els ajuntaments trobin algunes solucions. I res més. Gràcies.